Ah, va. Jordi, sigues benvingut, com anem?
Hola, molt bon dia.
Al món del cinema...
Avui compartim aquí taula...
Esclar que sí.
Taula rodona.
Amb el Paquito.
Esclar que sí. Esclar que sí. Mireu, no me'n puc estar, perquè estava baixant música, perquè de tant en tant es va regenerant, i mentre escoltes una cosa, això t'aporta una altra i una altra i una altra, i sé que tenia pendent d'incorporar a la discoteca de Ràdio L'Escala una cançó de cinema també, una cançó d'una veu que jo m'estimo molt particularment, com la de la Sílvia Pérez Cruz, que ha posat música amb una banda sonora de la pel·lícula La Noche de 12 Años, d'Álvaro Brezhner.
Sí, 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 una pel·lícula biogràfica sobre la vida del que va ser després president de l'Uruguai.
Doncs mira, música de crèdits, ja al final de la pel·lícula, Sílvia Pérez Cruz, que sortint de Palafrugell està voltant mig món i part de l'altre en projectes interessantíssims. Es diu Plumita. L'escoltem uns segonets i de seguida encarem actualitat cinematogràfica.
¿Dónde está tu pájaro, Plumita? Mi pájaro es un sueño.
Mireu, això es diu Plumita i es veu que és una cançó que hauria d'haver sortit en el guió original, després es va guardar i no ha sortit més que en els crèdits. Diu que és un poema, està basada en un poema escrit per Mauricio Rosenkopf quan era pres. Un dels tres Tupamaros protagonistes, va estar 12 anys empresonat, i la Sílvia Pérez el va conèixer personalment. A partir d'aquesta coneixença va adaptar aquest poema que diu això: ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu pájaro, Plumita? Diu, mi pájaro es un sueño, se ha volado. ¿Volverá? Diu, nunca se va. Vuela y permanece, como vuela y permanece todo lo soñado. I a la banda sonora, on aquesta música que l'acompanya, la Sílvia Pérez, que havia actuat, si no recordo malament, en tres ocasions a l'Escala, una d'elles a la Mar d'en Manassa, estava acompanyada de músics com en Joan Antoni Pica al cello o Miguel Ángel Cordero al contrabaix, que també apareixen en aquesta cançó. Va, perquè caprici meu, he volgut posar-hi tot això.
No,
està molt bé, això.
Exacte, vull dir, una introducció...
Sintonia de cinema, perquè anem a les històries de cine, que ja t'ho diré aquí.
Obrim el cinema paradís.
Aquí, Passa que quan passen tres coses pel cap, doncs els dits a vegades no corren prou i no arribes a clicar tot el que s'ha de clicar.
Una darrere l'altra.
Exacte, no? Diu que el sexe masculí
sí,
som d'aquests.
Jo ja no volia aprofunditzar més amb això, una darrere l'altra.
Ja te l'he engaltada, avui t'ho he dit. La sintonia de Cinema Paradiso tanca la higuera de cada setmana. Tenim 22 minuts per endavant, Jordi, a les pantalles de cinema aquesta setmana. Què en destaca?
Bé, és curiós que després de que per Setmana Santa no hi hagués una estrena potent en el sentit de dir allò, abans de Setmana Santa se'n van estrenar algunes que evidentment per Setmana Santa han revifat i han aconseguit el seu públic, però la estrena d'aquesta setmana donava la impressió de que era més per posar-la la setmana passada i que tallés el bacallà durant els dies de festa de la Setmana Santa i no, l'han estrenat aquesta setmana. De totes maneres, si estarà temps en el rànquing de les més vistes, perquè bueno, segueix la tònica de les anteriors entregues, i és que les sagues de superherois sempre donen un molt bon resultat, i això és el que passa amb Vengadores Endgame, que suposo que tots els fans dels còmics de Marvel doncs estaven esperant, perquè hores d'ara els més fans
segur ja, que ja l'han vist,
ja l'han vist, perquè la seva estrena es va adelantar ahir. O sigui, no, aquesta pel·lícula no ha esperat el divendres, sinó que s'ha estrenat el dia abans. Un dia parlarem d'això, perquè alguns títols s'estrenen el dijous o el dimecres i altres en divendres, però ho deixarem perquè avui hi ha moltes estrenes i ens passaríem d'hora.
Doncs aquest parèntesis que ja me l'apunto i deixarem deures encarregats en Joan que
sí,
ho tingui present.
Això era una cosa que teníem molt a veure abans amb quan el cinema era amb cinema convencional en 35 mil·límetres i en canvi doncs ara amb el digital ja és una cosa una mica diferent, però el motiu era un molt concret i anava molt relacionat amb la pirateria. Només ja hi lo dejo.
Aquí queda dit i aprofundirem un dia d'aquests.
Bé, doncs com us he dit, Vengadores Endgame és una continuació de la franquícia Vengadores, que l'any passat va estrenar Infinity War, que bé, doncs hi va haver-hi tota una sèrie d'escabatxina, entre cometes, de superherois per part d'un dolent, molt dolent, com és Thanos, i que ara, doncs, bueno, amb aquesta entrega nova, doncs els que han quedat han de reorganitzar-se per mirar a veure com posen ordre en aquest caos que en l'univers ha repartit a destra i sinistra el senyor Thanos. La pel·lícula està protagonitzada per la majoria dels actors i actrius que ja coneixem de les anteriors entregues d'aquesta franquícia de Marvel Comics, i que, bueno, en la pel·lícula hi aniran recordant alguns dels que ja no hi són, perquè en l'anterior entrega doncs alguns ja varen anar, els van anar eliminant. Pel·lícula que se suposa que quan arribi a final d'any hi apareguin les llistes de títols amb més recaptació, doncs aquesta segur que la trobarem dins d'aquestes llistes.
Per tant, la grossa del cap de setmana, indiscutiblement és Vengadores.
I, més, ja són títols que venen precedits per una certa aureola de qualitat, tant d'imatge com d'interpretació. Per tant, doncs, no és d'estranyar que segueixi les passes de les seves anteriors predecessores.
D'aquelles que tenen com a objectiu escalar dalt de tot el rànquing, i no del rànquing de l'any, sinó comparar-se amb les grans estrenes de la història.
Evidentment, com que se sap segur que serà la número 1, l'únic que queda en el sector cinematogràfic per comparar és si l'estrena ha sigut millor que l'anterior, o quina de les entregues ha sigut l'estrena. L'estrena vol dir el primer cap de setmana. Llavors, que es mantingui en més o menys temps a dalt de tot i que vagi sumant xifres a la recaptació, això ho veurem a final d'any, com quedarà en aquest rànquing. Però, bé, no hi haurà pas massa diferència, perquè tenen un públic molt determinat i sempre se n'hi afegeix algun. I, evidentment, hem de tenir en compte que, bueno, que amb un any de diferència no hi ha massa importància amb el preu de l'entrada. Però, esclar, el que no podem comparar, per exemple, aquesta amb la primera Vengadores que es va estrenar, perquè els preus han anat canviant la quantitat. Però llavors es mira el número d'espectadors. I amb el nombre d'espectadors,
llavors sí que és una comparativa,
sí, objectiva, perquè el preu de l'entrada pot haver canviat i la recaptació llavors és quan se'n ressent. Bé, dit això, hi ha altres títols que s'estrenen a l'ombra dels Vengadores, i que, esclar, hauran de trobar el seu espai dins de la cartellera, perquè també tenen el seu públic. I mira, hi ha un títol que hi ha un parell de títols que fan referència a personatges reals. Una és una pel·lícula d'animació amb barreja d'imatges documentals, que és Buñuel en el laberinto de les tortugues. Aquesta pel·lícula està dirigida per Salvador Simón, és una pel·lícula amb animació, per tant, però no és una animació per mainada, és una pel·lícula per adults que, si, en vez de ser feta amb personatges reals, està feta amb personatges animats, i que parla de quan Buñuel va anar a rodar un documental sobre les urdes i de com, doncs, el seu entorn doncs, li va sobtar que Buñuel doncs, es decidís a captar unes imatges que en l'època en què es va rodar el documental doncs s'intentaven amagar una mica perquè era l'Espanya més
profunda
pobre, no, i més pobra que hi havia en el país, i en aquell règim que hi havia no acostumava massa a que es veiessin segons quin tipus d'imatge.
Fins al punt de la metàfora de sempre, això està més lluny que les urdes, no? És allò penjat a la fi del món.
És una de les comarques espanyoles que va estar estigmatitzada per aquesta pobresa extrema, i però clar, els habitants d'allà...
Les urdes cau a Extremadura.
Bé, doncs aquesta pel·lícula és la que parla d'aquest documental que en Luis Buñuel va voler rodar, documental controvertit per al tema que tocava. L'altra pel·lícula en personatge real és La importància de llamar-se Oscar Wilde. Si en el títol hi tenim Oscar Wilde, doncs això vol dir que... Bé, parla de la vida d'Oscar Wilde, que ell rememora en els seus últims instants de vida, no? Oscar Wilde va ser un personatge molt controvertit per les seves relacions homosexuals i amb una Gran Bretanya molt procliu a marcar la gent que era això, era delicte.
Una Gran Bretanya ben conservadora.
Exacte. Doncs bé, aquesta pel·lícula està dirigida i protagonitzada per Rupert Everett, un actor que molts coneixem, però que en la pel·lícula està molt canviat, perquè l'han intentat caracteritzar a la moda de l'època i com Oscar Wilde. I també hi trobem doncs, Colin Firth, Emily Watson i Tom Wilkinson. Per tant, tenim un repartiment potent per una història molt bon veure. Aquesta seria les dues pel·lícules biogràfiques. Però aquesta setmana també tenim una curiositat, una novetat, que fa molt temps que no comentàvem, i és el western. Aquesta setmana arriba un western.
Que és difícil de veure westerns d'estrena...
Sí, però ja avanço que la setmana que ve o l'altra en ve un altre. O sigui que sembla que s'hagin posat d'acord.
Rejuvenim el gènere?
No és que el rejuvenim, però mira, ara dona la casualitat que després d'una llarga temporada sense cap western, doncs ara n'apareguin dos, aquest, i d'aquí no sé si és la que ve o l'altra, que també se n'estrena.
Com es diu aquest d'aquesta setmana?
Sin Piedad. Sin Piedad. I agafa...
El nom em recorda molt el Sin Perdón.
Sin Perdón, sí. Bueno, doncs aquesta pel·lícula agafa una de les històries, llegendes, digues, sobre Billy el Niño i el famós xèrif Pat Garrett. Bueno, doncs aquí aquests dos personatges són un dels principals protagonistes de la pel·lícula, però estan acompanyats d'altres més secundaris, que són els que formen part d'aquesta història, perquè Billy el Niño té que ajudar a un jove a complir una venjança. I, clar, aquest... O sigui, és una, diguéssim, una bona obra, entre cometes, d'aquest famós bandoler o pistoler. I, però esclar, sempre hi ha el Pat Garrett, que els hi va trepitjant els talons, i que en algun moment donat haurà d'interactuar quan aquesta situació, que no és delictiva per part de Billy el Niño, sí que pot ser-ho per part dels que s'estan enfrontant a ell. Per tant, en pel·lícula dirigida per Vincent D'Onofrio, i en el repartiment hi trobem actors com Ethan Hawke i Chris Pratt.
Per tant, poc de garanties.
Sí, aquí... sí, sí. Chris Pratt irreconeixible amb una barba immensa, perquè qui el recordi del Jurassic World, doncs s'hi haurà de fixar amb els ulls, perquè la resta de la cara la té totalment tapada. I llavors anem drames i comèdies, una mica de tot. Família submergida és un drama familiar que parla d'una dona que se li mor la seva germana, i això doncs li transversarà una mica la vida. Mercedes Morán és l'actriu que interpreta en aquesta protagonista. Gloria Bell, una altra pel·lícula amb protagonisme femení, és una pel·lícula que està protagonitzada per Julianne Moore. Julianne Moore interpreta una dona de 50 anys, doncs que bastant solitària, però que li agrada omplir la seva vida, sobretot les seves nits, doncs alternant llocs on doncs trobi l'amor així...
Amor per sorpresa, amor a primera vista...
Però tot canviarà quan aquest amor esporàdic doncs es pugui convertir en alguna cosa més, quan coneix a un home madur que està interpretat per un altre actor molt conegut, que és John Turturro. Val, doncs això és una comèdia romàntica. I llavors tenim una comèdia espanyola. La comèdia espanyola ve representat per La Pequeña Suiza. És una situació molt peculiar, perquè és un poble que pertany a Castella però que està situat dins del País Basc. I després de 800 anys d'història, doncs la nova reordenació territorial doncs els vol col·locar dins de la comunitat basca. I fan una troballa accidentalment dins del sòtanus, o la cripta, o com li vulguis dir, de l'església del petit poble. I aquesta troballa doncs canvia totalment el que podien ser els orígens del poble i tal. I el que fa és que els pobles, quan els hi plantegen si són bascos o si són castellans, ells diguin que, coi, amb el que hem trobat, serem suïssos. I a partir d'aquí es desenvolupa tota aquesta història, una comèdia per passar-s'ho bé,
i que
aquestes situacions esperpèntiques.
M'estic imaginant la situació en un temps en què parlar de quin territori ets, doncs aixeca susceptibilitats o empresona gent fins i tot perquè volen ser diferents de com són. Doncs mira, bona la broma de dir que ets tu basco o castellà.
Sí, sí.
No, nosaltres som suïssos. I tenim documentació.
I fan un referèndum.
I els hi deixen fer el referèndum?
A més a més tenen un problema, perquè, clar, no tenen una policia, en tenen dos, perquè per una banda tenen la Sainxa i per l'altra banda tenen la Guàrdia Civil, sí. Perquè, clar, estan en un enclau en
just,
que...
Just a la frontera.
És que estan dins del País Basc, però pertanyen a Castella. I en el moment en què s'ha de fer aquesta transició passa aquesta troballa que fan a l'església del poble.
Jordi, tinc avui una pel·lícula que m'agradaria comentar. Reservem 2 o 3 minuts al final, perquè hi ha cinema aquest diumenge a l'Escala. Vull dir, a l'hora de dosifiquem el temps,
vale.
que
doncs,
anem de seguida que puguis a la proximitat,
de cara
i acabarem, com a cirereta final, acabarem a l'Escala, veuràs.
L'animació també la trobem per mainada amb Terra Willy, una producció francesa que ens parla d'un nen va amb els seus pares per l'espai, tenen un accident i la seva nau serà destruïda, però ell aconsegueix salvar-se amb una càpsula d'aquestes de salvament. Van a petar amb un planeta totalment inexplorat, i ell, en companyia d'un robot d'aquests de supervivència i acompanyats d'un alienígena que han conegut, doncs exploraran aquest planeta, on doncs hi trobaran de tot, inclús molts perills. I aquesta aquí doncs serien les estrenes que aquesta setmana doncs tenim a les pantalles.
Acostem-ho doncs cap al territori, el cinema de referència i la nostra proximitat és el cinema Montgrí.
El cinema Montgrí, Dumbo, aquesta nova versió amb personatges reals d'aquest èxit de Disney que es va estrenar el 1941. Ja ho sabem, aquest l'infant que doncs quan neix tothom se'n mofa per les grans orelles que té, però que deixarà tothom bocabadat quan descobreixin les habilitats que té gràcies a aquestes grans orelles. La pel·lícula està dirigida per Tim Burton i està protagonitzada per Eva Green, Colin Farrell, Danny DeVito i Michael Keaton. I l'altra pel·lícula és una pel·lícula sobre un personatge real, la Ruth Bader Ginsburg, que ha estat present en els passats Oscars per partida doble, perquè era, en aquesta pel·lícula hi havia nominacions, però també estava nominat el documental que parlava de la vida real d'aquesta jutgessa del Tribunal Suprem, que el documental es deia RGB. RBG, perdó. Llavors, aquí és aquesta jutgessa al final de la seva carrera, quan va estar a la Cort Suprema dels Estats Units, però aquí ens parla de la seva joventut, quan, tot i les inconvenients que va tenir a la universitat, doncs es va convertir en una activista, una advocada lluitadora pels drets d'igualtat de gènere. Per això la pel·lícula es diu Una qüestió de gènere. Uh-huh. I la protagonista és la Felicity Jones, que dona vida en aquesta advocada. I la directora és la Mimi Leader. Aquestes dues són les dues pel·lícules que el Cinema Montgrí projecta aquest cap de setmana.
Doncs mira quina cançó t'hi poso, Joana.
Este amor, nuestras almas se acercaron tanto así.
Ara aquí ja està en Paco, es posaria a ballar.
Sabor a ti.
Sí, senyor.
Sabor a ti, sí, senyor.
A quina banda sonora apareix aquesta versió del Sabor a ti? Ja t'ho dic, ja t'ho dic. Perquè...
És que en l'època en què hi havia els Cugat i companyia ambientant les comèdies musicals del Hollywood daurat, eren moltes les versions que es anaven fent de diferents mm-hmm. èxits, que eren èxits ballables i que s'incorporaven a la...
Mira, doncs, Sabor a ti, el Param Pam Pam, el Love for Sale, un tema de Cole Porter, o el Nocturno de En Batanga, de Bebo Valdés, són alguns dels temes que apareixen en una pel·lícula ambientada a Cuba, pel·lícula d'animació, any 2012, direcció del germà del Fernando Trueba, dibuixos de Xavier Mariscal. Xico i Rita, aquest diumenge, a la tarda vespre, al bar Ultramar d'aquí a l'Escala, el cartell anuncia que hi haurà el senyor Trueba i el senyor Mariscal per fer una mica de xerrada també a l'entorn d'aquesta projecció. La recorda, Xico i Rita?
Sí,
la vas veure, vull dir?
Sí, la recordo, que, i a més a més recordo que ara no voldria pas enganyar-me, però me sembla que va obtenir el Goya, o va ser nominada el Goya o els Gaudí. No sé, perquè ja d'això ja fa una mica de temps.
2012, doncs, pas bastant discret per la taquilla espanyola, diu...
Sí, sí, no...
Entre
sí.
Els premis obtinguts destaquen el premi a la millor pel·lícula d'animació, 25a edició dels Goya.
Veus?
I en la 24a dels Premis de Cinema Europeu. El 24 de gener del 2012 va ser fins i tot nominada als Oscars en la mateixa categoria. Nominació als Oscars,
sí, sí,
no premi.
Sí. No, els Oscars no sé, bueno, jo sabia que amb els Goya havia pescat, mm-hmm. però no, a vegades ja arriba un moment en què els anys tot s'acusa. Però no va tenir massa... aviam, anem per feina. Anem per feina i anem per parts. Si aquesta setmana tu me dius quina acceptació tindrà la pel·lícula d'en Buñuel,
sí.
Te diré... Val?
Però hi ha públic per tot. I quan tu
sí.
l'has comentada, segurament, de totes les estrenes de la setmana, sí, jo, que sóc un bitxo raro, si vos, en pel·lícules d'aquestes, és la que m'ha tret
Val.
Més
però,
de les estrenes
esclar,
que hem plantejat.
Aquí tenim el problema, que és la combinació entre animació i cinema adult. Encara això no està massa assimilat que es pugui fer cinema per adults, perquè en vez de ser personatges reals, siguin personatges animals. I Xico i Rita era això.
Jo li tinc un record especial a Xico i Rita, per això m'ha agradat comentar-t'ho, perquè avui estic fent un programa molt subjectiu, a la que hi puc calçar una falca,
sí,
i calço allò que a mi m'atrau, o allò que a mi m'agrada, i em va agradar molt i molt Xico i Rita, i és una de les pel·lícules que jo, ostres, que recordo amb un carinyo especial.
Sí, a més, les avantatges que tenen aquesta recreació animada de certes situacions fan que els propis guionistes i els propis directors no estiguin una mica massa encursetats per el que els actors han de fer. I, en canvi, aquí doncs, permeten deixar volar la imaginació perquè en els personatges els hi poden fer el que vulgui perquè no es queixen.
Escolteu-me, això serà el diumenge 6 de la tarda al restaurant Ultramar, aquesta projecció dins el cicle de literatura i cinema, Chico i Rita, dirigida per Fernando Trueba i Xavier Mariscal. Un minutet i avui ens acomidem amb una altra bauarra. Ell seria de flamenc, però es va trobar un bon dia amb el pianista Bebo Valdés i van fer un disc mític que és Làgrimes Negres, un tema dels quals està inclòs també la banda sonora de Chico i Rita. És Eu sé que voy tu amar, Bebo Valdés, amb Diego El Cigala.
Molt
Jordi,
bé.
Un plaer, fins la setmana vinent.
Doncs fins la setmana que ve.
Paco, avui sortiríem a ballar, quasi.
Sí, sí, està molt bé. M'agrada estar aquí, en directe, escoltant la veu d'en Jordi Orno.
I ets molt benvingut.
Perquè jo a casa t'escolto.
Vinga, una estona Déu sé que vou te amar i de seguida notícies i després els esports.
Molt bé, adéu-siau. Bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu, amics. Fins la...